destacar contra tot pronòstic el Flamengo del Brasil per 3-2. L'equip ara jugarà la final de dissabte contra el vencedor de la segona semifinal, que jugaran aquest vespre a les 8 el Real Madrid i l'Al-Ahly d'Egipte, que és el campió d'Àfrica. El partit es podrà veure en obert a Telecinco. Això el dia en què RQ us vam explicar que José Lu de l'Espanyol es perdrà el partit de dilluns contra la Real Societat per una lesió que arrossega els isquios. També es dubta per d'aquí dos diumenges contra l'Elx. En canvi, el central César Montes evoluciona bé i sembla que podrà jugar dilluns que ve. Més coses, ja està a la venda el llibre Superheroïnes de l'Esport. Es tracta d'un projecte impulsat per la Generalitat que consta d'un llibre en 10 contes infantils inspirats en 10 esportistes catalanes, escrit per 10 periodistes esportives, entre les quals la Marta Ramon o la col·laboradora del Món RQ Anaïs Martí, entre d'altres. A més, està il·lustrat pel col·lectiu Rosa Sardina. La presentació es va fer ahir al Camp Nou i des d'allà va dir-hi la seva Aitana Bonmatí, una de les protagonistes. La migcampista del Barça va assegurar que quan es retiri vol tenir un paper important en l'organigrama d'un equip masculí.
Que en el futur, no sé si com a entrenadora, però m'agradaria tenir un paper important en un equip, però que sigui el Barça, però sobretot en la secció masculina, no? Crec que encara queda molt camí per recórrer. No se'n veuen moltes de dones amb papers importants en equips masculins, ni com a directores esportives, ni com a entrenadores.
I atenció amb això, han denunciat l'exporter del Barça, Jasper Cillessen, per presumpte abandonament familiar. Ho ha fet la seva exparella, la periodista Maria Morán, que assegura que Cillessen no es fa càrrec de la manutenció de la seva filla i que fins i tot un dia la va abandonar en un hospital perquè no volia costejar la seva hospitalització. A banda, la periodista també l'acusa d'haver-li fet comentaris inapropiats i de fer públiques fotos amb una altra dona mentre ella estava embarassada. En bàsquet, la penya té a tocar la classificació pels vuitens de final de l'Eurocup, després de guanyar de 6 l'Ulm de la amb remuntada inclosa. I en handbol, qui ja és equip de vuitens de la Lliga Europea, és el Granollers, que hi va guanyar de 3 gols al Balaton Furedi d'Hongria. I el trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Hem hagut de cotxes, com cada matí des del RAC. L'Àlex Huguet ens espera. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. A banda de la incidència activa a l'AP7 a l'Ametlla de Mar, on encara es desvien els vehicles en sentit nord per la sortida 39, no hi ha més accidents a la xarxa viària, però sí moltes vies encara amb cues. A la C58 hi ha 3 quilòmetres d'aturades des de Sant Quirze cap al sud i 4 en els dos sentits de la marxa a Montcada i Reixac. També la B23 registra cues en pràcticament tot el tram des de Molins fins l'entrada de Barcelona, i a l'AP7 ara hi ha 4 quilòmetres més en sentit sud a Barberà del Vallès. Pel que fa a les dues rondes, han anat molt plenes durant tota l'hora punta i ara les dues arriben a més de 10 quilòmetres d'aturades encara en sentit Llobregat des dels nusos de la Trinitat i del Besòs, i a la B10 també hi ha més congestió de l'habitual per la zona franca i Montjuïc en sentit nord. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Hyundai et portem del cotxe més venut d'Espanya a la tecnologia més innovadora, amb motors híbrids lleugers, híbrids o híbrids endollables. Per això, ara tens un Hyundai Tucson per 340 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Abans d'una i tres minuts fem una cosa. Avui n'hi ha punt final, perquè la punt final ens porta d'aquí uns segons cap al Congrés de Madrid.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domicilia el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023, 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 3.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Saludos i a l'engròs. Anna Gómez, Xavier Melero, Xavier Domènech, Francesc Marc Álvaro, Ramon Rovira, bon dia i bona hora.
Bon dia. Bon dia.
Aquest dia hi ha congrés als diputats després de les vacances curtes de congrés, perquè des d'abans de Nadal no hi havia sessió de control. Avui, 8 de febrer, tornen. Hola, Arnau Mañé, bon dia.
Hola, bon dia.
Què?
Doncs mira, hi ha hagut el primer assalt. Cuca Gamarra repregunta a Pedro Sánchez, evidentment el tema, la llei del només si és si, ara la repregunta. Sánchez ha respost que ells tiren la pedra, referint-se al PP, i amaguen la mà, i ara repregunta Cuca Gamarra, l'escoltem.
70.000 empleos y que 670 autónomos se dieron de baja cada día. ¿Usted sabe que hay gente que no puede pagar la cesta de la compra? Mire, mientras los españoles viven cada día peor, y seguimos a la cola de la recuperación en Europa, su gobierno se descompone. Entregó la ley del solo sí es sí a Podemos sabiendo perfectamente cuáles iban a ser sus efectos. Lo confesó la señora Calvo la pasada semana. De hecho, usted la ha defendido a capa y espada. Única y exclusivamente, y por las encuestas, ha dado una instrucción a la ministra de Justicia para que ataque a la ministra Montero. Pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia. Pero es que sigue sin rectificar. ¿Y sabe por qué? Porque su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
Doncs Cuca Gamarra, que fa allò tan habitual de barrejar tot el que es pugui per acabar rematant amb aquest tema. Clarament marcarà la sessió de control, la llei del només sí és sí. I ara veurà l'última resposta de Pedro Sánchez a Cuca Gamarra. Insistim, que en principi era una pregunta genèrica, però Cuca Gamarra, evidentment, com farà també Santiago Abascal i segurament més endavant altres partits, l'ha centrat en la llei del només sí és sí. Escoltem a Sánchez.
Se autodenomina algo es para echarse a temblar. Ustedes se autodenominan el único partido constitucionalista del sistema político español y llevan 5 años incumpliendo la Constitución. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos. En todo caso, señoría, le diré. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Esconden la mano. Ayer nos enteramos, señorías, de que el señor Feijóo se reunió con el señor Tamames, el precandidato de Vox, a la moción de censura.
Hostia.
Señoría, ¿qué van a hacer ustedes? Yo creo que lo mínimo que debe hacer un líder de la oposición en este caso es, pues, dar la cara.
Muchas gracias, señor presidente.
Doncs li talla pràcticament la paraula Meritxell Batet, la presidenta del Congrés, però vaja, ha estat molt clar Pedro Sánchez amb aquest lema que segurament repetirà el dia d'avui, que és tirar la pedra i amagar la mà, referint-se al PP.
Hosti, Pedro Santiago Abascal, espera't un moment que continua l'espectacle.
Buenos días, señor Sánchez. Uy. ¿Va a cambiar su gobierno las políticas migratorias para evitar nuevos atentados yihadistas como el de Algeciras o van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles en nuestras fronteras, desprotegiendo a las mujeres, desprotegiendo a nuestro pueblo en general y represaliando a servidores públicos como el coronel de Melilla, que lo único que pretendían era defender la integridad de sus guardias, su seguridad jurídica y defender nuestras fronteras.
Guardia civil, policía, dones, Melilla, tot en una mena de...
Sí. Pueblo en general.
Pueblo en general. Había la respuesta. La mà plana, suposo.
Señor presidente del gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Mis primeras palabras tienen que ser de recuerdo para Diego Valencia y, efectivamente, su asesinato en Algeciras y a las víctimas de este acto criminal. Escuche estas palabras, señora Abascal. No podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias, no podemos identificar terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho la Conferencia Episcopal. Lo ha dicho la Conferencia Episcopal. Es verdad que ustedes abren camino a ver si cuela. Y hay otros que se animan a seguir su discurso de intolerancia y de xenofobia. Y en esta ocasión ustedes tuvieron suerte. ¿Es verdad, señora Gamarra? Unos, en fin, pues cardan la lana y otros se llevan la fama. En todo caso,
insisteix, Sánchez, amb aquest missatge.
He de decirle que ustedes nos sorprenden. Al menos ustedes van,
silencio,
de frente,
por favor.
Van de cara. Es verdad que últimamente ustedes nos han sorprendido con un precandidato a la moción de censura que es un antiguo comunista. No deja de ser sorprendente que un exmiembro del Partido Comunista vaya a liderar la moción de censura de un partido que desea ilegalizar a eso, al Partido Comunista. Pero, en fin, esta es la política española hoy gracias a la aportación de la ultraderecha.
Sí, ximpum, mai millor dit. Ara, repregunta de Santiago Abascal, que jo intueixo que colarà per aquí el tema del dia, la llei del només sí és sí.
Senyora Abascal.
Encara que la pregunta es refereixi a Algeciras.
Senyor Sánchez, usted no contesta las preguntas y se va por las ramas. Usted no nos ha contestado. Ustedes patrocinan la inmigración ilegal con un sistema perverso, de efecto llamada a través de las ayudas sociales, de complicidad del gobierno con las ONGs que colaboran con el tráfico de personas, de desprotección de nuestras fronteras y de órdenes de expulsión que acaban amontonadas a miles en un cajón. Ustedes provocan, con su efecto llamada, un drama humanitario en el Mediterráneo y en el Estrecho, haciendo que muchas personas mueran ahogadas y después traen problemas de convivencia y de inseguridad a nuestros barrios. El ejemplo de Algeciras es perfecto para ilustrar sus políticas. Un individuo que entra ilegalmente en España, que no se impide, que se radicaliza en el yihadismo y que tiene una orden de expulsión no tramitada, según Marruecos, que ha vuelto a sacarles a ustedes los colores. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son incontestables. No sé qué dirá usted, pero en el año 2021 491 personas fueron condenadas en España por agresiones sexuales, de las cuales el 46% eran extranjeros. De los que son españoles habría que saber a cuántos les regalaron la nacionalidad. De los que fueron condenados ese mismo año por violación, 46, el 52% eran extranjeros. ¿Para qué sirve el ministerio de esta señora? ¿Para qué sirven sus leyes? Para ponerles en la calle. Ustedes eran los responsables de protegernos del terrorismo yihadista y ustedes se han convertido en los culpables de desprotegernos. Y hoy sabemos que un español al que usted ha mencionado, Diego Valencia, seguiría vivo, tranquilamente viviendo en Algeciras, si ustedes hubiesen cumplido con su obligación de expulsar a quien le asesinó. Y eso es así. Ustedes eran los responsables de proteger a las mujeres y se han convertido en los responsables de desprotegerles, trayendo a la mitad de los delincuentes sexuales a España, no expulsándoles y después soltándoles con unas leyes ideológicas inaceptables. Eran los responsables de protegernos y se han convertido en los culpables. Son ustedes los culpables.
Doncs barreja habitual de l'extrema dreta, immigració, abusos sexuals. De fet, quan ha parlat d'aquesta ministra, ha assenyalat directament a Irene Montero, que avui no és a l'hemicicle perquè està defensant la llei de l'avortament al Senat. I això, Max Mix habitual de l'ultradreta, immigració i abusos sexuals, referint-se a la llei del només si és sí.
Ara que toca...
Señor presidente...
Ara, sí, repregunta per Sánchez. Resposta, vaja.
Usted nos llama asesinos, en fin, sí, sí, de todo tipo... Sí, sí, lo ha vuelto a hacer usted, sí, sí, aquí. Sí, lo dijeron ustedes también en la moción de censura, la primera que presentaron, señoría. En fin, esto de la moción de censura, usted es un maestro del suspense. Ni Hitchcock, ¿eh? Ni Hitchcock. Ustedes, señoría, en su primera moción de censura, la que presentaron, nos acusaron en la parte expositiva de asesinos como consecuencia de los confinamientos que estábamos, en fin, aprobando para defender precisamente vidas. Dijeron, por cierto, también que ustedes preferían a un gobierno franquista en lugar de a este gobierno. Señoría, lo que quiero decirle con esto es que deberían ustedes empezar a desvelar qué es lo que van a hacer. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura, sí o no? El señor Tamames, señoría, el señor Tamames...
Silencio, por favor.
El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973 como hizo Franco con él. Porque esta es la cuestión, señoría.
No,
empezamos a atar algunos cabos, porque ustedes dicen que prefieren los gobiernos de Franco a un gobierno democrático como este. Ustedes dicen que preferirían también encarcelar a aquellos que Franco...
Muchas gracias, señor presidente.
Doncs un altre cop li talla el micròfon Meritxell Batet al president del govern espanyol. Preguntarà ara Gabriel Rufián, d'Esquerra. Preguntarà a Pedro Sánchez també quin tipus de model policial defensa el govern espanyol.
...del grupo parlamentario republicano.
Muchas gracias.
Les pido silencio, por favor. Señor Echaniz. Silencio, por favor. Señor Zaragoza, silencio, por favor.
Desde Zaragoza.
Sí, comencen a repassar els dolents de la classe, eh? els que fan xivar-li.
Jo diria que té una orella més fina que jo, que algú li ha dit, vete a tomar por... Per culo. Anem a veure si això es pot assegurar que s'ha dit. Demà tornava a repetir. Veiem Pepe Zaragoza, certament, molt indignat
Hispan,
al seu escó del PSC.
Sí, ho intentarem recuperar, a veure si realment aquest murmullo que hi ha habitualment al Congrés, a l'hemicicle...
Sembla que hi ha hagut una picabaralla, pel que interpreto, entre José Ignacio Echaniz, que és diputat del Partit Popular, amb Pepe Zaragoza del PSC, del PSOE.
Doncs ho intentem recuperar. Escoltem a Gabriel Rufián. Mira, s'ha acabat la pregunta. Un habitual. Pregunta curta, de Gabriel Rufián, estàndard, perquè per estendre's a la segona repregunta. S'aixeca Sánchez.
Señor presidente del gobierno.
Gracias, señoría. Pues el modelo policial que defiende este gobierno es el que garantiza el ejercicio seguro de nuestros derechos y nuestras libertades. Con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado formadas, preparadas para afrontar las amenazas y los retos que tenemos ante, en fin, nosotros. Por ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos trabajado intensamente en esta Cámara para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015, la llamada, desde el punto de vista coloquial, Ley Mordaza, y en ese sentido, en esta primera intervención, sí me gustaría valorar el trabajo de la ponencia, porque significa que podemos seguir avanzando en el acuerdo de las cuestiones que aún están pendientes. Quedan cosas por cerrar, su grupo parlamentario lo sabe bien, pero quiero destacar que a día de hoy la ponencia ya ha corregido todos aquellos aspectos que provocaron el rechazo mayoritario de los grupos de esta Cámara y del conjunto de la sociedad española y que le valieron ese calificativo de ser la ley mordaza.
Pedro Sánchez, que parla de la llei Mordassa, que de moment no hi ha acord, o com a mínim hi ha un principi d'acord, però encara no tira endavant del tot el Congrés. Veurem amb què replica Gabriel Rufián.
Gracias. Señor presidente, no le preguntaba por lo que me ha respondido. Ya hablaremos de la ley Mordaza, porque tiene tela también, ¿eh? Le voy a leer algo. Terrorismo, secuestro, trata, venta de explosivos, venta de material nuclear, prostitución y tráfico de drogas. ¿Sabe qué son? Son los delitos que justifican una infiltración policial según el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así que la pregunta, señor presidente, es ¿cuáles de estos delitos perseguían cuando infiltraron a un policía nacional durante 3 años? En Casales, en Splice y en movimientos vecinales de Barcelona. ¿Cuáles? ¿Qué delitos perseguían? Repito, en Casales, en Splice y en movimientos vecinales de Barcelona. ¿Qué delincuentes?
Acabo de parlar amb Pepe Zaragoza. Es veu que Chaiz, el diputat del PP, li ha dit a Pedro Sánchez «Estás muerto». El diputat del PP li ha dit a Pedro Sánchez «Estás muerto». I llavors veu que l'altre li ha dit «Oye, que a Zaragoza li ha sortit el ximpum». Diu, i ha saltat automàticament a denunciar-ho.
Gabriel Rufián, que continua preguntant sobre el policia infiltrat.
Ho he investigado porque han premiado a este policía nacional en una embajada con 5 querellas, Repito, 5 querellas por abusos sexuales. Cálmense, A mí me avergonzaría aplaudir, pero son Vox, así que lo entiendo perfectamente. Les pregunto, ¿dónde está su límite moral? ¿Dónde está su límite ético? Porque esto no solamente ya es una amenaza hacia las libertades políticas, ideológicas, sino también, según parece, sexuales. Un consejo. Si siguen así, estos que aplauden vienen, Segundo consejo, la próxima vez que quieran infiltrar a alguien en una organización criminal, les doy ideas. Partido Popular, Fundación Francisco Franco o Zarzuela. Muchas gracias.
Doncs Gabriel Rufián, que acaba la seva pregunta. De fet, s'acaben totes les preguntes a Pedro Sánchez, que tindrà l'última rèplica per veure si parla el tema. Ahir va parlar a Marlaska, però no va aclarir res de l'altre món.
Per ser, ha pres el sol, eh?
Señor presidente del gobierno.
Sí, està més moreno, no?
Silencio,
señoría,
por favor.
En primer lugar, me permite su pregunta... defender el buen trabajo y la buena labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. En segundo lugar, le diré, señoría, que ustedes que el año pasado reprocharon el que España bajara en el índice de calidad democrática publicado anualmente por una prestigiosa revista internacional como es el The Economist, sería bueno que también ustedes reconocieran que España ha escalado posiciones durante este año y que hoy es calificada como una democracia plena. Y no lo somos más incluso porque hay algún otro partido que lo que hace es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No entraré en esta cuestión, señoría, pero sí me parece importante recoger su pregunta para decir lo siguiente. Nosotros tenemos el compromiso de reformar la ley Mordaza, de eliminar, como hemos hecho ya desde el punto de vista del acuerdo parlamentario con otras formaciones políticas, los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Vamos a facilitar la tramitación, efectivamente, como hicimos, de la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco. Estamos trabajando ya junto con el resto de grupos en más de 50 enmiendas. De los 54 artículos que tiene la ley, hemos avanzado en más de 40. De las 51 enmiendas que presentó su grupo, señoría, hemos acordado 21. En fin, nuestro punto, señoría, en este asunto que es tan importante, es que no podemos dejar sin un marco de cobertura adecuado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los Mossos de Escuadra, y por eso estoy convencido de que vamos a seguir dialogando para avanzar en una norma que creo que puede equilibrar el pleno y ejercicio, el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades y la preservación del orden público i la seguretat dels ciutadans.
Sí, res. Vale, ja està. Escolta, res, ell m'ho deixa. Sí, gràcies, Arnau. Qualsevol cosa que hagi entre passadissos ens ho dius. Curiosament, també Televisió Espanyola acaba de tallar la resposta de Pedro Sánchez sobre això dels policies infiltrats. Són les 9 i 20 minuts, almenys l'informatiu de Televisió Espanyola, la 1. Són les 9 i 20 minuts. Vaig un moment a la publicitat i comença la tertúlia del món a RAC1 per parlar d'això que hem escoltat, de la llei del només sí és sí. Ens anirem ràpidament cap a Turquia perquè ens espera Jordi Armenteres des del lloc dels fets.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Amb un clic, canvia les teves ulleres. Per al sol, per llegir, per la pantalla. Això és màgic. Tan sols aquest mes, emporta't dues muntures màgic i els seus clips. I si et canvia la graduació, no t'amoïnis. Et canviem els vidres gratis. Tot per 9,90 euros al mes. Això és màgic, màgic. Només a l'Ena Plelú. Consulta les condicions a l'òptica.
Sempre menges el mateix per no gastar tant? No tens excusa, perquè a La Sirena trobaràs una gran selecció de productes variats amb un 40% de descompte en la segona unitat. Millor congelat, millor La Sirena.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo.
Atenció a domicili de qualitat.
Escolta, què fas?
Doncs aquí. Rascant, espiant, viatjant, navegant. Aquí, vaja. Gaudint.
Rasca és multiplicador de l'11. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya el ràpid i gaudeix-lo molt. Rasca és multiplicador de l'11.
Estrenant casa.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Platos limpios cada dia. Like a Bosch. Sin derroche de energia. Like a Bosch.
Aprofita la selecció de renta vaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
En aquesta vida pot ser un mes o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Puntueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
L'enciam de la Burger també compta com menjar verdura. Que fàcil és complir propòsits, oi? Doncs compleix també el propòsit d'estalviar i contracta l'assegurança de la teva llar amb Verti des de només 78 euros i pots fer totes les gestions des del mòbil. Verti Bonès. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 24 minuts. Ara sí que podem parlar de la tertúlia, però abans un moment, eh? Hola, Jordi Armenteres. Què tal? Bon dia.
Hola de nou, Jordi Basté.
On estàs?
Mira, tenim una petita esperança, tenim una petita bona notícia, aquí costa molt de trobar-ne. Des de les 7 del matí estem explicant que estem davant d'aquest edifici de 8 plantes que va col·lapsar amb el amb el doble sisme. Havíem escoltat una portaveu dels bombers francesos, que són els que ho coordinen, que hi buscaven 32 persones, en són unes quantes més, ens ha explicat un veí, ara el sentirem, però de cop i volta ens ha sorprès perquè tot s'ha aturat, o sigui, estem amb una pila de runa i hi havia una cinquantena de persones a sobre treballant, i de cop i volta tot s'ha aturat, tots han sortit, i han entrat uns militars amb un radar tèrmic per intentar captar senyals de vida, podem dir-ho d'aquesta manera, senyals de temperatura que indiquin que hi pot haver algú en vida a sota de tota aquesta runa. I efectivament, el radar ha donat positiu, i de cop i volta, als 10-15 minuts, tothom hi ha començat a treballar de nou, i fins i tot s'han reforçat els efectius dels bombers que estan desenrunant-ho. L'Abdulà, un dels veïns d'aquest edifici, ens explicava això fa un moment al micro de la ràdio.
Avui és el tercer dia i encara tinc família allà dins. La meva cosina, la meva tieta, el meu tiet, hi ha molta gent allà dins. Creiem que com a mínim hi ha entre 60 o 70 persones. Seria un miracle que sortissin d'allà, però esperem que en surtin sans i estalvis.
Això era un edifici de 8 plantes, sorprèn molt l'edifici del costat, que en té 9 i que ha perdut totalment la verticalitat, i a més els bombers estan treballant, òbviament, aquí al costat. I ara fa una estona més també, a res, 400-500 metres, de cop i volta hem sentit un gran terrabastall, i era un edifici que han fet caure perquè hi havia un alt risc de col·lapse, i els bombers han decidit tirar-lo a terra precisament per evitar més desgràcies.
Perdona, perquè en aquesta història que mires trobar alguna persona viva, és a dir, en aquesta zona on estàs tu, hi ha la possibilitat de que 48 hores després, més de 48 hores després, 60 hores després del sisme, encara hi ha la possibilitat de trobar alguna persona en vida.
És el que diuen les màquines. És molt curiós aquest enginy. Han entrat aquests militars amb una mena de radar que té una pantalla i que té com una mena de canó que deixa anar un làser, i allò va mirant, va travessant el formigó i tota la runa per veure si hi ha una mica de temperatura. O sigui, si hi ha un canvi de temperatura a l'interior de tota aquesta runa que pugui indicar que efectivament allà es pot buscar algú. Llavors, en base a tota la feina que s'ha fet amb aquest radar, en aquests moments els equips estan focalitzant en treure la runa, sobretot d'una banda, que és on han començat a assenyalar amb uns esprais la runa prioritària que s'havia de treure, que és on el radar ha dit que allà efectivament hi podia haver algú en vida tantes hores després del col·lapse d'aquest edifici.
El que veus, perquè clar, ets els ulls que tenim a RAC1 en aquesta zona, concretament de Turquia, perquè estàs parlant de la zona turca, és a dir, és passejar pels carrers, Jordi, i trobar-te bàsicament edificis al terra, i la gent passeja, veus gent pel carrer. Estem parlant de que tu tens dues hores més que aquí, per tant aquí són pràcticament quarts de 12 del migdia. Com més aquest matí aquí?
A veure, la nit ha sigut molt complicada, abans ho explicàvem, perquè es podia treballar molt poc durant la nit. Si no hi ha equip electrogen i no hi ha llum, no es pot treballar, perquè és molt perillós fer-ho sobre la runa. Això vol dir que la gent ha dormit sobretot o als cotxes o en els campaments improvisats que hi ha sobretot a la rodalia de la ciutat. El centre de la ciutat és com una ciutat fantasma. Tampoc hi ha llum, per tant els comerços estan tots tancats, i l'únic que hi ha són aquests equips que es va treballant. O sigui, és fàcil trobar aquests edificis on se suposa que hi ha víctimes i que hi podria haver supervivents, perquè cada 300-400 metres s'està treballant en alguna zona on ha caigut un, dos, tres edificis. També és curiós que pots passar 4 o 5 cantonades, que tots els edificis estan drets, molt escardats, i no hi ha ningú, òbviament, dins, perquè no són segurs i faria molta por passar-hi una nit allà, però de cop i volta en trobes 3, 4, 5... De consecutius que han caigut tots els uns als altres. I el que fa molt fredat també és un altre element, que és que hi ha molts edificis que no han caigut de dalt a baix, sinó que han caigut de costat. Com si fos un dòmino que tires una peça i que totes a darrere cauen, doncs imagineu un edifici que en comptes de caure de dalt a baix, el que fa és caure de costat. I la gent que fa, si no són especialistes, res, mirar-s'ho, intentar col·laborar. Fa una estona també ha arribat un camió amb ajuda humanitària, bàsicament hi havia aigua, barres energètiques i mantes. Les mantes són molt importants per la nit. Llavors, de cop i volta, hi ha hagut una ventalla de voluntaris que s'han posat a descarregar-lo.
Mm-hmm. Hi ha alguna cosa, alguna botiga oberta?
Ahir estaven pràcticament totes tancades, ara sí que n'hi ha alguna que està oberta, però molt, molt poques. Sí que passa una cosa, també, que les neveres, després de 48, 60 hores de no funcionar, òbviament el que hi ha dins ja no es pot utilitzar, perquè s'ha fet malbé, o moltes coses s'han fet malbé, tot i que a la nit baixa tant la temperatura. Això què vol dir? Que si no hi ha un equip electrogen per poder donar corrent a aquesta botiga, la botiga directament opta per tancar. Aquest és l'altre element. Les poques que estan obertes són perquè tenen un equip electrogen que dona llum a la botiga.
Uh-huh. Esclar, jo tindria moltes preguntes que podrien semblar fins i tot absurdes, vistes en perspectiva de que mai he estat, i em fas molta enveja de que tu puguis estar, en aquesta zona, no? Però, per exemple, de la televisió, per exemple, funciona? Hi ha televisió?
Sí, hi ha televisió, i de fet, hi ha aquella imatge que ja descrivíem ahir, que totes les televisions han optat per fer el mateix model de programació, les televisions que són convencionals i les de notícies, que són partir les pantalles, i en aquestes pantalles hi veus 6, 8, 10 imatges en directe des de diferents punts de Turquia, perquè són totes televisions turques, i allà s'hi veuen en totes el mateix, que són equips de bombers treballant en edificis enfonsats. I de cop i volta, quan veuen que hi ha un moviment en algun edifici, fan aquella pantalla grossa, i per sota comentaristes i presentadors, i òbviament reporters en directe des de tot arreu, i això ho fan com a mínim 5 o 6 canals, almenys els que jo he pogut veure al lloc on he pogut dormir.
Uh-huh. El lloc on he pogut dormir és un hotel?
Sí, és un hotel. Crec que he estat de molta sort. Ahir, de fet, vam buscar un hotel des de Barcelona en tota aquesta zona, i jo quan el vaig veure no m'hi vaig veure en cor de passar-hi la nit, perquè era un edifici alt, era un edifici de 4 plantes i que tenia algunes esquerdes, i jo mateix al final vaig acabar trobant un petit motel de carretera, que l'edifici és força nou. De fet, el vam pagar, i és molt barat, quan vam saber que hi podíem dormir, tot i que no hi havia ni llum ni aigua, i la sorpresa va ser que a l'última hora de la nit, quan hi vaig arribar, havia tornat la llum i també hi havia aigua corrent. Uh-huh. I a aquella hora ja no quedava cap habitació.
Menjar i sopar i tot això, pots fer-ho o no?
No gaire. Ah. No. Plàtans i fruita i una mica de pa i per a comptar. No, la resta és una mica inviable.
Ja.
Els restaurants estan tots tancats, a més, evidentment.
Clar. Escolta'm, quan avui hi ha un... Avui, sí, clar, si et poguessis connectar amb xarxa o internet, que no sé si pots o en algun moment ho pots aconseguir, que és difícil, suposo.
Sí, és bastant complicat perquè les xarxes són bastant inestables. O sigui, el centre on som en aquests moments, davant d'aquest edifici que estan desenrunant, aquí no hi ha ni llum ni aigua corrent en cap dels edificis de la zona. A l'hotel sí, però, per exemple, a internet, com que funciona amb les torres de 4G, no aguanten. O sigui, per entendre'ns, per poder pujar una foto a Twitter, aquesta foto triga un minut a renderitzar-se, per poder-se carregar la xarxa, allò que tu fas i que és automàtic, o per enviar, per exemple, una imatge per WhatsApp. La imatge és allò que va pensant i s'està molts segons. Precisament per això no podem fer els directes per internet, o n'hem pogut fer algun perquè hem estat molt de sort i ha sigut en algun moment determinat. A l'hotel tampoc aguanta la xarxa de wifi per poder fer directes. És una ampla banda prou potent per poder-ho fer. Sí. Quin és el problema de tot això al país? Que hi ha zones que no hi ha gens de cobertura, no hi ha internet, han caigut totes les torres amb el terratrèmol i no se sap què hi ha passat. Estem parlant de l'epicentre concret del terratrèmol, a 150 quilòmetres d'on som nosaltres, on hi ha poblacions que no n'hi ha cap mena d'informació. Les carreteres estan tallades, internet no funciona, i precisament per això estan dient que el balanç pujarà molt en els propers dies.
Has passat per algun hospital, Armenteres, o no?
No encara, he passat per un cementiri, però no he passat per un hospital.
No, com puguis... Si vas a un hospital, l'estaria... Seria bé per saber, igual per tacar demà, per veure com està l'hospital en aquests moments en aquesta zona. Avui hi ha una imatge, jo crec que és la... Aquesta és la missió d'un mitjà de comunicació, d'un diari, és la missió dels, dels herois reporters gràfics que van normalment en conflictes com aquests o en situacions com aquestes. Avui hi ha una fotografia que repeteix, ho dèiem abans als apunts a les 8, que repeteix a la portada de La Vanguardia, del País i del Periódico. És la d'un home vestit amb una jaqueta de color taronja amb una cara que és indefinible. És indefinible, perquè no saps si està... Bueno, és a dir, m'imagino com pot estar. És a dir, jo crec que la cara és estupefacció, és una cara que no, que és indefinible, és que és absolutament indefinible, però les tres portades, és que les tres portades tu dius la persona d'una cara indefinible. O sigui, com se sent aquesta persona? Ens ho podem imaginar, però la cara no ho descriu. Que va amb una jaqueta taronja i que enmig de les runes hi ha un matalàs amb una mena de manta o vestit de color rosa i aguanta una mà que és la de la seva filla morta de 15 anys. Només es veu la mà, no diu res més, la fotografia no mostra res més. Mostra la... És que la cara d'aquest home diu tantes coses que és un exercici literari escriure sobre el personatge en qüestió, i suposo que com aquests casos en trobarà 50.000 per aquí, no, Jordi?
Sí, a veure, no hem trobat cap situació dramàtica com aquesta. De fet, això és el que ens agradaria poder veure en els propers minuts desenrolant aquest edifici, perquè això és el que ha dit el radar, que hi podia haver algú en vida a sota. Sí que fan molt feredat les situacions de... clar, aquí hi ha molta gent mirant-s'ho, Jordi. Aquí hi ha, no sé, 200 persones en aquests moments rodejant aquest edifici i bona part d'ells són veïns. De cop i volta apareix gent gran, gent que han estat o casa de familiars en altres poblacions o que han estat en campaments i que no havien vist l'edifici com havia quedat, i això que havia passat dos dies, i òbviament es desfan, i aquí plora tothom, perquè la que es posa a plorar una persona, al final la llàgrima és fàcil per tothom. Mm. I quan veus l'edifici on tu vivies, que eren 8 plantes, que està reduït a una runa que fa una altura en aquests moments de què? De 8, 10, 12 metres, amb 100 persones sobre treballant-hi, i a més et diuen que allà sota hi ha persones, i a més que poden estar en vida, clar, això és una desesperació que no sé si la sé explicar bé, però és una sensació d'aquelles que no ens haguéssim de trobar mai a la vida, i pobra gent els que estan patint això.
Val, escolta'm, per acabar, Jordi, ahir ens explicàvem des de... el professor Jordi Díaz, que és molt poc probable que hi hagi un altre moviment sísmic en els pròxims temps com el que ha patit ara aquí a Turquia, en aquesta zona, però que sí que es aniran reproduint petits moviments. N'heu notat algun ja en aquestes últimes hores que portes aquí, Armenteres, o no?
Mira, ahir a la tarda en vam notar dos. En tots dos jo estava dins el cotxe i de cop i volta he notat una sacsejada. La primera no em vaig pensar que fos un sisme i allò que surts i les cares de la gent és, val, hi ha hagut una altra rèplica. Durant la nit sabem que hi ha hagut rèpliques per les màquines que ho controlen i pel sistema geofísic dels Estats Units, que és qui ho està monitoritzant tot i són els primers que donen les informacions. Però jo no n'he notat cap i he pogut dormir 5 horetes i mitja. I he fet una tècnica que m'ha explicat la Montse Martí, la companya d'Economia del Departament d'Informatius, que fa molts anys va anar a Haití a cobrir aquell terratrèmol. I ahir em va dir, Jordi, per si has de córrer hi ha una tècnica que és molt bona, que és posar una aigua al límit, una ampolla d'aigua al límit d'una taula. Si tens un escriptori, si tens qualsevol taula a l'habitació. El primer que caurà serà aquesta aigua, i això et despertarà. Si no et desperta la sacsejada i si s'ha de córrer, això serà vàlid. Jo n'he posat dues d'aigües ahir a la nit, com em vaig anar a dormir. I aquest matí estaven totes dues al seu lloc.
Això és com les aigües del despertador.
Sabem que hi ha hagut...
Sí, digues.
Sabem que hi ha hagut rèpliques perquè els sismògrafs les han notat, però totes eren baixes, de 3, de 4, com a molt.
O sigui, això és, bueno, és que el sistema sísmic de la manera de despertar-se. Si poses una ampolla d'aigua, és els que ens despertem només amb una vegada i en tenim prou, i aquells que necessiten 4 vegades perquè despertin han de col·locar 4 ampolles d'aigua, i alguns haurien de posar alguna caixa perquè es queden adormits, per exemple, en Jordi de Planit. Armenteres, em permet un moment, aquestes últimes hores hem parlat molt de Turquia, però la situació al nord-oest de Síria, que estem parlant d'una part on hi ha hagut el terratrèmol, però ahir ens explicaven, perquè ho fes gràficament, qui no ens escoltés el programa, la Mònica Usart ho va explicar perfecte, que és, imagineu-vos, des de Portbou fins les cases d'Alcanar, Portbou, cases d'Alcanar, que l'autopista, posem l'autopista a l'AP7, s'escardés per la meitat de l'autopista i les dues parts que queden separades, una s'avancés cap a l'esquerra i l'altra tirés enrere. Aquest és el moviment sísmic que va haver-hi i de 50 quilòmetres d'ample, també. O sigui, que el moviment sísmic és bestial, però, esclar, sabem d'una zona, de Turquia, però no parlem gaire d'altra zona, de la siriana, la de Síria. La devastació provocada pel terratrèmol es parla de més de 8.000 morts. D'aquests 8.000 morts estaríem parlant d'uns 5.000 a la part turca, 5.000 i pico, i uns 2.000 i pico a la part de Síria. No oblidem que el país encara, Síria, encara arrossega els efectes de la guerra civil de 12 anys que han hagut de patir. Anem fins a Damasc per parlar amb el cap de missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria, Andrés González. Andrés, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Buenos días desde Damasco, que está nevando hoy además en Damasco.
¿Aquí en Damasco se han notado los efectos del terremoto o no se llegaron a notar?
Todo el país se despertó, todo el país. Bueno, se notó muchísimo. Yo estaba durmiendo como todo el mundo, que eran las 4 y 10 de la mañana, y se movía todo. Imagínate Damasco, que estamos a 400-500 kilómetros del epicentro. Se movía todo. Imagínate la intensidad. Y luego el otro terremoto que hubo a la 1:30, porque tuvimos dos intensos, uno a las 4:10 de la mañana y otro a la 1:30. Se notaron muchísimo. Yo creo que todo el país, también en Líbano, la gente lo notó.
¿Aquí tenéis cifras oficiales en Siria de muertos, heridos o desaparecidos?
Sí, las cifras oficiales que tenemos hasta ahora son alrededor de unos 900 y pico. Los datos es que llegan cada 3 horas. De esta mañana 900 y algo muertos en la parte que está controlada por el gobierno, que es el 70% del país. Más o menos está controlado por el gobierno. Tenemos como unos 1.000 muertos y 1.800 heridos y cientos de casas, pero se espera que se multipliquen. Los terremotos, ya sabes, empiezan con los números son pequeños al principio y luego van creciendo. Hay muchísima gente desaparecida.
¿Esta zona está bajo control del gobierno sirio o todavía está en disputa como consecuencia de la guerra civil?
Siria está dividida básicamente en 3 partes. Una parte que es la mayor parte del que creo que te comentaba antes, el 60%, que está controlada por el gobierno. Luego tenemos otra zona que es la zona kurda, que está controlada por los grupos kurdos. Y luego otra zona en el noreste, que está controlada por grupos islámicos. ¿De acuerdo? Lo que nos hace, yo trabajo en la zona controlada por el gobierno, que lo que nos ha afectado a todos ha sido en las provincias del norte, que son Latakia, Idlib, Alepo y Hama. Y es donde luego tenemos la parte Idlib, que esa está controlada también por otros grupos.
¿Cuánta gente estamos hablando que vive en estas zonas, más o menos?
Las zonas controladas por el gobierno alrededor de 20 millones. Controlada por los grupos islámicos, alrededor de 4 o 5 millones de personas.
Qué barbaridad. La ayuda internacional, estamos hablando mucho de Turquía, pero creo que estamos hablando poco de Siria. ¿La ayuda internacional está llegando aquí?
Vamos a ver, estaba oyendo los colegas al que estaban entrevistando antes. Hay equipos de rescate. En Turquía están llegando equipos de rescate internacionales. A Siria no están llegando. O sea, Siria está bajo sanciones. ¿De acuerdo? Siria está bajo sanciones. Y entonces, debido a eso, las compañías aéreas no pueden volar a Siria. O sea, no pueden volar. Y tenemos restricciones, o que ahora mismo tampoco tenemos electricidad, tampoco tenemos petróleo. Debido a estas restricciones, los equipos de rescate no pueden llegar. O sea, yo creo que algunos países árabes han mandado, pero no, por ejemplo, la comunidad española no puede mandar equipos de rescate porque no pueden llegar hasta aquí. En los primeros días es esencial, o sea, los primeros 4 o 5 días, además con el frío que hace, si no se hace pronto, mucha gente morirá. Sí tenemos problemas. Hemos tenido, llevamos 12 años de conflicto y debido a las sanciones tenemos problemas para recibir ayuda.
Sí, Xavi Domènech, que se me acaba de preguntar.
Sí, no, es una pregunta sencilla. Es decir, si se retirasen excepcionalmente las sanciones para que pudiera operar las ONGs y los servicios de rescate internacional, el gobierno que controla el 70% del territorio aceptaría esa ayuda.
Hombre, por supuesto, o sea, por supuesto, el gobierno, de hecho, han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyen, o sea, hay ONGs humanitarias que estamos trabajando aquí, pero a veces nos cuesta, o sea, y tampoco entran muchos fondos a Siria debido a las sanciones, pero por supuesto el gobierno no tiene ningún problema en que la ayuda llegue.
¿Usted tiene previsto desplazarse a la zona en breve o no?
Sí, nosotros tenemos equipos en Hama, en Alepo, y desde ayer han ido a Latakia. Sí, seguramente la próxima semana tampoco estamos, son a cuatro horas en coche, o sea, tampoco es... Yo creo que la próxima semana viajaré allí. Ahora, de momento, bueno, la primera fase, como sabéis, es la rescatar a las víctimas, pero es que hay miles y miles de personas que desde el primer día están en la calle. Entonces, se han acogido principalmente en escuelas, que son centros comunitarios, y nosotros, las ONGs internacionales, que concretamente el Consejo Noruego de los Refugiados, estamos dando mantas, colchones, agua, bueno, comida, ¿no? Es otras organizaciones que dan comida. Hoy, por ejemplo, los equipos están dando clases a los niños, entreteniéndoles, porque hay miles de niños, además que hace mucho frío, ¿no? Y es lo que nos espera por los próximos meses, hasta que en algún momento la gente pueda regresar a sus casas si no se han destruido. Ese es el trabajo de las ONGs. La prioridad ahora es rescatar a la gente, pero la gente que está afuera llevan varios días, mucha gente durmiendo en la calle porque tienen miedo a las réplicas. Lo habéis dicho antes. O sea, hay más de 100 réplicas de valor 5. O sea, incluso las sentimos en Damasco. La gente está muy asustada y está durmiendo en la calle, en los coches, como pueden. Sí, nosotros estamos respondiendo a Naciones Unidas también y otras organizaciones internacionales, estamos haciendo lo que podemos. Estamos también hablando con diferentes donantes de varios países para que nos den más ayuda y que pueda llegar también. Las sanciones también no facilitan el fluido de ayuda humanitaria, sobre todo hacia Siria. Pero bueno, ahí estamos luchando.
Andrés González, muchísimas gracias por atendernos desde Siria. Hasta pronto. Suerte.
Vale, gracias.
Gràcies. Gràcies. Jordi Armenteres, alguna cosa més des de Turquia? A quina localitat estàs concretament de Turquia, Jordi?
A Osmaniya, exactament, que és una localitat relativament a prop d'Adana, uns 80 quilòmetres, que és l'aeroport de referència. Jordi, s'acaba de produir un moment d'esperança, un altre, d'aquells de pell de gallina, perquè aquí són molta gent. Hi ha un centenar de persones a sobre les runes i de cop i volta han demanat silenci. I durant minut i mig, potser, s'ha fet un silenci sepulcral, tothom ha callat, òbviament per intentar escoltar si hi ha algú sota la runa que demani ajuda. No sabem si han sentit algú, perquè una cosa són els que estan a la runa i nosaltres estem apartats ben bé a 25 o 30 metres.
Sí, un altre cas de possibilitat de trobar alguna altra persona en vida.
Esperem que, el radar no s'equivoqués, i dos, que...
O sigui, ja tenim dos possibles casos, dius, Armenteres? Dues possibles persones que puguin estar...
No, estem al mateix edifici, és la mateixa zona, i d'aquí no ens n'hem mogut, i la idea és no moure'ns fins que sapiguem què hi ha exactament a sota i si sobretot podem trobar algun vida. Mira.
És bestial la capacitat o la voluntat de supervivència, perquè em costa tant d'imaginar-me com en circumstàncies com aquestes, Déu vulgui que no puguem passar mai com aquestes ningú de nosaltres, no? Però estem parlant de 48 hores, més de 48 hores després, sota les runes, aguantar vius. És que és una cosa tremenda. Qualsevol cosa, mira, que després ens ho diu si l'han trobat o no han trobat i què han trobat exactament, ens ho fa saber, Jordi, d'acord?
Evidentment, fins
gràcies,
ara, Jordi.
Fins ara, Jordi Armenteres. Mm. Ai, Anna Gómez, Déu meu.
Què et passa?
És molt bèstia, és que què vols ara opinar d'això?
No, és que no podem opinar res, vull dir, les tragèdies malauradament no tenen ni condició, ni geografia. Tot això ha passat a la part asiàtica, no de Turquia, la que toca amb Síria.
Sí,
i llavors ara sentir, per exemple, que les mesures de sanció a Síria fa que aquella pobra gent ningú en parli i que no hi hagi tanta ajuda humanitària, fa esgarrifar, perquè la política és una cosa i la humanitat és una altra. No ho sé, jo no tinc gran cosa a dir.
El Xavi diu que sí, el Xavi Domènech.
No, ja, els hi ha passat... Hi havia comparacions en terratrèmols de Xile, el model de terratrèmol que els hi ha passat realment és com la tormenta, la tempesta perfecta de terratrèmol, és a dir, pel tipus de moviment, el que es fos molt a prop de superfície, etc. No, només comentar això, és a dir, jo crec que És a dir, davant d'una situació excepcional com aquesta, els països que posen sancions a Síria les haurien de retirar, encara que fos momentàniament, perquè pugui arribar tota l'ajuda que faci falta. És a dir, no ens sembla sostenible plantejar que unes sancions motivades pels conflictes que siguin, pels motius polítics que siguin, es mantinguin i vagin i que capteixin la gent absolutament sense cap mena de cobertura internacional. Això em sembla increïble.
Escolta, en 10 minuts i les 10 anem a la publicitat i després ja sí parlem de Només si és sí i el que avui escriu.
Això ja tinc més ganes de parlar.
Ah, ja ho sé, no tinc cap mena de dubte que en tens ganes de parlar, Anna. El que avui escriu el Jordi Juan a La Vanguardia, que és molt interessant com comença. Parla de que un important... Vaja, ho resumeixo per no tornar a llegir, que és la quarta vegada que ho llegeixo avui, que és que hi ha un important membre del govern d'Espanya, que li ha comentat el director de La Vanguardia, que en aquests moments... És a dir, ho titulo així, remenat, no és literal. Que tota la repercussió d'aquesta llei li pot portar més problemes al govern d'Espanya que als indults. O sigui, és a dir, ras i curt, vindria a dir això al comentari del Jordi Juan, que li hauria comunicat un representant del govern d'Espanya. I escolta, tal com està i a la durada, potser sí que aquest conflicte se li està enquistant a Pedro Sánchez. Ara de seguida en parlem, aquí al Món a RAC1.
RAC1.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Participa a la jornada de portes obertes del 12 de febrer. EUS.cat.
L'American School of Barcelona obre un programa de beques pel curs 2023-2024. La beca cobrirà el 100% de les taxes i despeses dels dos anys del programa Batxillerat Internacional per a estudiants de quart d'ESO. Consulteu les condicions i més informació a www.asbarcelona.com o admissions@asbarcelona.com.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Gris, el musical s'acomiada de Barcelona. Bye bye, baby. Només fins al 12 de febrer amb un descompte de fins al 25%. Entrades a musicalgris.es.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
6 minuts i les 10 en punt del matí. Parlem del tema del famós tema que s'està enquistant molt pel govern d'Espanya, molt, que és el tema del només sí és sí. Vull preguntar-li a l'Anna Gómez per començar.
Jo, Jordi, ho vaig dir un altre dia aquí, tinguin que fer una disposició transitòria, no la tinguin que fer, que això m'és igual, això ja ens ho dirà el Javier Melero com ho podien haver fet millor, però el que està clar és que treure el consentiment de la dona de la llei del sí, el sí, i tornar a les declaracions que va fer la ministra Llop, de que és fàcil demostrar la intimidació i la violència, és una barbaritat. És absolutament comprar el discurs de la dreta, és ficar el focus on no s'ha de ficar. El consentiment és absolutament el millor que té aquesta llei, i milions de coses més, eh? Ara, que després hi hagi una interpretació, que no s'hagi fet una disposició transitòria, que els jutges no vulguin fer cas a les ordres de fiscalia de no anar sempre a favor. La Constitució diu que sempre les lleis, qualsevol llei que es canvie, ha d'anar a favor del reu o del condemnat. D'acord? Però hi ha unes forquilles que es poden interpretar de mil maneres. De la mateixa manera que a Lleida, i després vaig sentir un resum de la SER molt ben fet, s'ha de contrastar amb dades. Si se n'ha revisat 8 i 6 han sortit 2 mesos abans o un any abans, què més m'adona a mi? Què més m'adona? Perquè després aquest senyor, si no està rehabilitat, tindrem el mateix problema i estigui un any o dos. Jo el que vull és que el consentiment sigui el principal de la dona, perquè no volem heroïnes que tinguin que estar desgarrades o mortes per demostrar que estan sent violades. Volem que la paraula de la dona sigui dignificada, i si diu que no, és no, i punt. I que és igual una violació en penetració que un magrejanament en una discoteca, i això no pot donar ni un pas enrere, i d'aquí jo ni m'hi mouré, diguin el que diguin. I el que m'estranya moltíssim és que el PSOE, a més, a tants pocs mesos de les eleccions, hagi comprat aquest discurs de la dreta, arcaica i absolutament masclista i patriarcal. Recordeu que a Lleida vam tenir una sentència que una noia no la van condemnar, que va denunciar el seu cap, perquè portava minifaldilla i es consideraven que allò era una provocació al seu cap. No podem donar passos enrere, i per tant no sé per què el PSOE, és que no ho entenc, perquè si el PSOE pensa que devaluant la posició de Podemos guanyarà millor les eleccions, també s'equivoqui, perquè sense Podemos no podrà governar. Per tant, no entenc qui els ha assessorat, i no entenc absolutament les paraules d'ahir dels efectes indesitjables de la llei. Però quins efectes indesitjables? L'indesitjable és la violació i que les dones hagin de morir per demostrar-ho. I aquí acabo.
No, bueno, pots continuar, si vols.
No,
està molt bé.
Meridianament clar.
I em sembla que...
Tinc ganes de sentir el Javier.
Sí, mira, doncs pues mira, el Javier Melero, però diu, té ganes de sentir el Javier.
Jo també tenia ganes de sentir l'Anna. A veure, anem per parts. Anem per parts. El remei que proposa el PSOE ara amb la modificació de la llei no és remei per res. Això, primer, que quedi clar... Primera qüestió. Aquí ens trobarem en una situació, ja ens ho explico bé tècnicament, de successió temporal de 3 lleis. Una més greu, la primera, la que hi havia, la del Codi Penal, una més lleu, per determinats supòsits, que és la modificada per la llei del sí és sí, i una altra més greu, que és la proposta del PSOE d'enduriment de les penes. Doncs bé, a les persones condemnades amb la primera llei, sempre se'ls haurà d'aplicar la segona i mai la tercera. O sigui, d'aquest joc de 3 lleis, la més beneficiosa continuarà estant la segona. Per tant, per les situacions que es puguin haver generat per la modificació primera de la llei del sí és sí, això, la reforma que proposa el PSOE, no corregirà cap dels efectes.
Primera consideració.
Segona consideració. S'havia de fer una disposició transitòria perquè això no passés a la llei del sí és sí? Inequívocament sí. O sigui, el Codi Penal té una disposició transitòria, la cinquena, que diu, allò que diu, que ja ho sabem tots, que si les penes que es van imposar amb l'antic codi es podien imposar les mateixes amb el nou, no hi ha motiu de revisió, d'acord?
D'acord.
I es podia haver considerat que aquesta disposició cinquena afectava a lleis penals posteriors.
Uh-huh.
Si no fos perquè totes les modificacions posteriors a 1995 han introduït una clàusula específica analitzant el tema de la retroactivitat, partint de la premissa de que la disposició transitòria cinquena no era d'aplicació a lleis posteriors. Per tant, si es volia evitar aquest efecte, inequívocament, sense cap mena de dubte, sense cap tipus de discussió, s'havia d'introduir una disposició transitòria per l'aplicació de la llei. Vale? Segona qüestió. O sigui, això, o sigui, primero, no tiene remedio, segona, s'havia d'introduir una disposició transitòria.